Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Esteu benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest dimecres en el qual parlarem de coses calentes. Ara sabreu per què. Pep Fargas, què tal, com estàs? Benvingut.
Hola, Joel.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos un dia més, ara que ja entrarem aviat a la primavera. Avui també parlarem del canvi d'hora, que és d'aquelles coses que cada vegada se'n parla, però cap solució s'hi aplica. Jordi Rubio, com estàs?
Bon dia, molt bé. Benvingut. Encantat de retrobar-nos una vegada més a la tertúlia.
Joan Albesa, com estàs?
Bé. Perfecte,
benvingut.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Jo deia que parlarem de coses calentes. Ara segurament molts dels nostres espectadors hauran aixecat unes orelles. No és el que us penseu, sinó que parlarem de la calefacció, perquè una de les notícies que més ens ha cridat l'atenció les últimes hores és que la Unió Europea vol acabar amb les calderes de gas natural abans del 2040. Tal i com ho sentiu ara, si heu de canviar la caldera, segurament direu, i què faig? Doncs ara en parlarem, perquè el Parlament Europeu aprovarà una directiva per abandonar l'ús de combustibles fòssils per escalfar edificis. Joan, jo quan he vist la notícia, la veritat és que he pensat, com, tenint en compte que dels sistemes per escalfar-nos tradicionals, aquest és el més modern?
Sí, però a vegades el modernó també té data de caducitat. Vull dir, el gas natural és, fins ara, era considerat el més eficient, segurament no ho és, però és un combustible fòssil i, per tant, com a tal combustible, contribueix a l'escalfament global, a les emissions de carbó, de diòxid de carboni, etc. Per tant, crec que el tema no és tant, que també, vull dir, el tema de les calderes, sinó que hem d'anar fent aquesta transició dels combustibles fòssils a un altre tipus d'energia. I jo crec que segurament parlarem que probablement amb el tema de la calefacció de pensar que en lloc de pensar en sistemes de calefacció, potser hauríem de pensar en sistemes de construcció que féssim que necessitéssim menys calefacció, menys aire condicionat i poguéssim aprofitar allò que els nostres molts avantpassats feien, que era les condicions naturals dels materials, de la temperatura ambient, del sol, dels parasols, mètodes que no consumeixin energia.
Allò que feien a pagès, no?
Que hem d'anar per aquí, sí.
De fer parets més gruixudes, diguem-ne.
Sí.
Com ho veu, Jordi?
Bueno, jo la veritat és que, bueno, una bona iniciativa, però de la Unió Europea de moment no me crec gaire res, perquè també fa un temps ens deien que tot el tema que tenien data de caducitat, tot el tema dels cotxes amb gasoll i tot, van dir 2030 i ara ja està el 2035, bueno, van retrasant tot. És una bona iniciativa perquè hem d'anar, tal com diu en Joan, cap a, bueno, doncs, aprofitant totes aquestes energies naturals que tenim, però bueno, jo de moment encara soc jove, ho veig lluny, 16 anys encara, per canviar la caldera, tenim temps que se'ns espatlli aquesta que tenim actualment.
Però estem al 2024, no està tan lluny.
No, ja.
Amb una mica de sort encara ho veurem. Pep.
Bueno, jo quasi segur que no ho veuré, però bueno.
No ho pots fer mai, això.
No.
Mira la Maria Branyes.
Sí, exacte. La Maria Branyes deu haver canviat de caldera moltes vegades, no suposo això. Però bé, no, jo la veritat no hi entenc gaire. Penso que últimament hi ha aquest nou sistema que en diuen aerotèrmia, no? que una mica va amb la línia aquesta que explicava en Joan, d'aprofitar tota aquella font d'energia, sigui la que sigui que hi ha a la casa, per no desperdiciar-la i fer-la servir tant per escalfar-nos com per refrescar-nos a l'estiu, que hi hem de començar a pensar, tenint en compte el canvi climàtic que ens cau a sobre, no? I per tant tot això és important. Jo penso que totes aquestes coses n'hem de donar les gràcies una mica a la Unió Europea, perquè si no, si fos per nosaltres, això no es canviaria ni, la meva mare deia, ni a fums de sabatot, no sé si era una altra cosa que feia fums, no? Realment el que és bastant impossible és traçar un futur sobre les energies, perquè hem passat per tot, no? Vull dir que jo ara ja fa temps, per exemple, a casa tenim plaques solars i per tant realment ha baixat molt el rebut de la llum, és evident, i bueno, en fi, en aquest cas dius, bueno, doncs hem anat bé, però penses per què hem hagut d'esperar tants anys a poder fer aquest canvi, no? Que hi havia tota una sèrie de lleis que d'alguna manera penalitzaven el fet de l'ús d'aquesta energia, no? Per tant, penses, bé, hi ha aquesta tendència, jo entenc que la tendència és abandonar l'ús dels combustibles fòssils i, per descomptat, hem de ser beligerants amb això i, per tant, hi ha actius i fer que vagin desapareixent. Però, esclar, a l'hora de preveure què passarà amb aquests tants anys que ens falten fins al 2040, probablement la directiva europea ha canviat un parell o tres de vegades mínim, no? I, per tant, és bastant difícil preveure terminis, preveure fins i tot alternatives, no? Igual encara hi ha una alternativa que s'ha d'inventar. Amb 14 o 15 anys n'hi ha que...
Has cobrat les ajudes per les instal·lacions de plaques i aquestes coses?
Per ser exactes, he de dir que tinc concedida, però encara no l'he cobrada.
Des de fa quan?
No, ja, siguem exactes. Sí que he deixat de pagar la meitat de l'impost de contribut de l'IBI, no? Per haver-ho tingut posat. I després, com que he demanat també una ampliació de bateria, perquè tenia només una bateria i he demanat una altra, aquesta segona bateria em paguen una petita subvenció per poder-la, perquè em sortia a meitat de, no, no a meitat de preu, però quasi.
T'ho pregunto perquè hi ha molta gent que s'ha queixat recentment.
Però no l'he cobrat encara,
Que estan pendents aquestes ajudes.
M'han promès que m'ho pagaran.
Joan.
Jo voldria introduir un tema que em sembla que a vegades em preocupa amb totes aquestes posicions de les directives europees, que estan molt bé i, evidentment, són les que fan fer el canvi de xip i el pas endavant, que és una mica l'avaluació del cost social de tot plegat, perquè si no podem fer passos endavant i enrere, i ens pot passar també amb el tema de les calefaccions. Aquests dies, recordeu les manifestacions dels pagesos, un dels temes era fer un pas enrere amb les tímides avançaments de qüestions ambientals, diguéssim, no? El tema de les manifestacions de les jaquetes grogues de França, no només, però també pel tema de l'increment del preu del gasoil. El tema de que això obliga a comprar cotxes elèctrics, obliga. Porta a comprar cotxes elèctrics quan és un producte, a part de que falta infraestructura, però això es pot resoldre molt més car, i que què vol dir? Que tot això acaba repercutint, si tot això acaba repercutint només a la butxaca de la gent que té els recursos més escassos, es generarà un moviment en contra. Per tant, jo crec que aquestes mesures han d'anar acompanyades necessàriament d'una visió social que faci que sigui possible i que sigui per tothom, que no sigui un marcar, que sigui una postura elitista, diguéssim, o marcar encara més les diferències. Perquè si no, farem un pas endavant, però al cap de dos dies la reacció que sigui et farà d'anar dos passos enrere, i això ens anirà malament.
Clar, perquè això no tothom s'ho pot permetre, tampoc, fer aquesta sèrie de canvis, no?
En tot cas, ha d'anar acompanyat de lo que sigui, de les ajudes, de facilitar que estigui a l'abast de tothom, diguéssim.
Clar, i això, el que diu en Joan és molt interessant, però vull dir, imaginem-nos si tothom fem el canvi cap a, per exemple, el que deia en Pep, posar-se plaques solars i tot això, tant ajuntaments com totes les administracions, a veure si tindrien aquests diners per poder subvencionar tots aquests costos. És complicat. És evident que hem d'anar cap aquí, és evident, però jo quan deia això de la Unió Europea no és perquè no ho fessin bé, sinó al contrari, sinó perquè crec que el que governa en aquest sentit són aquestes macroempreses d'energies que són els que marquen el camí. I això ho vam veure fa un any amb tot el tema dels preus de la llum, que eren caríssimes poca cosa podia fer el govern espanyol.
Una factura de la llum que ara s'ha tornat a incrementar perquè l'IVA ha tornat
al 21%.
El valor que li tocava, que era el 21%, i això evidentment ha tingut una repercussió directa. Quines alternatives proposa la Unió Europea? Doncs calderes de biometà. Ara ens explicareu com funcionen, perquè jo la veritat és que no... Jo sóc de lletres pures. L'aerotèrmia també és una altra de les possibles solucions, però el que està clar és que la meitat del parc d'habitatges haurà de buscar alternatives, perquè la majoria de gent té gas natural, diguem-ne. De fet, també se'ns ha venut com la gran alternativa, sobretot des d'un punt de vista més còmode, no? Mm-hmm. A l'hora d'escalfar les nostres llars, Pep?
Jo crec que estic molt amb el que diu en Joan, Vull dir, val molt la pena explicar-ho i explicar-ho bé, perquè si no la sensació és que t'estan aixecant la camisa contínuament, no? Vull dir que orienten el consumidor cap a una compra determinada, cap a un consum determinat d'un combustible determinat, quan en el fons no crec que és així. O sigui, tu ara parlaves de les subvencions, jo no sé la resta de gent, però jo evidentment no m'he canviat el sistema d'alimentació de casa d'energia per les subvencions, perquè si no seria...
No, però dir, en aquest cas absurd, que és caríssim fer
aquest... Sí, però vull dir que això el que t'ajuda en tot cas és que d'algun moment, que quan has de fer algun canvi, pensis en quina és l'alternativa que en aquell moment surt més viable. Esclar, en la prospecció de futur, que és el que d'alguna manera se'ns demana quan parles del 2040, és això que deia, vull dir que, esclar, igual ara sembla, així com hi va haver un temps que les calderes de biomassa semblava que havien de ser, o són ara en el moment, són el més important, igual d'aquí 4 anys la biomassa resulta que no és el sistema més propi o més adequat per això. Igual que les plaques solars a mi em surten molt bé de preu per entendre'ns, però no vol dir que sigui un sistema innocu ni que sigui el més adequat ni el millor. Segurament que també té els seus problemes.
Això és molt important el que dius, perquè el tema aquest que dius et costa un cost, però quan s'amortitza? I si d'aquí 4 anys, 3 o els que siguin et diuen que ha sortit una altra energia que contamina menys, clar, hem de fer una altra inversió, per exemple, no? Tu deies el preu de les calderes, una caldera mitjana de... que et sol costar uns 3-4 mil euros, clar, tu ara fas la inversió, imagina't, d'aquesta que tu deies, el gas aquest metà.
Sí, no? el biometà.
El biometà, tu gastes aquesta caldera i d'aquí 4-5 anys et diuen, no, mira, doncs ha sortit aquesta, clar, te n'has de gastar, clar, tu n'has amortitzat el cost d'aquesta caldera ni a la seva vida, clar.
Joan, parla'ns del biometà, tu que hi entens.
No, el bio associat a combustible és el biodiesel, el biometà, en el fons, que és, a part del que pugui venir d'aprofitament de producte reciclat, que aquest té el seu sentit pel doble, pel tema reciclatge, etc. Si anem a fer, que és un dels grans riscos, de fer produccions de conreus per produir, és igual, soja o no sé què per poder fer combustible, tant que estem descuidant l'important dels conreus, que és produir aliments per a la població, diguéssim. I hi ha exemples de deforestacions importants, recordo que havia sortit ara, potser està menys de moda, països del sud-est asiàtics que feien grans deforestacions per plantar, per fer producte pel biocombustible. Per tant, jo continuo, potser tiro que l'aigua al meu molí professional, però jo penso que el tema clau està en fer edificis més eficients. La major part o una part molt important, no sé si la major no, de la despesa del consum d'energia de combustibles per la calefacció i per estar amb els domicilis o amb els edificis, oficines, i per tant, si pensem que hem d'anar amb edificis de grans obertures de vidre que necessiten, com que tens una pèrdua de calor, necessites molta calefacció per aquella superfície de vidre, i a l'estiu allà et toca molt el sol, i ens hem descuidat que els nostres avis tenien unes persianes que es feien així enrotllables i amb un ferro davant que servia per fer un parament de sol i més l'aire passava per darrere. Coses tan senzilles com aquestes, les parets més gruixudes o els edificis, no més gruixudes, els edificis més aïllats, diguéssim, més eficients, i que la demanda de combustible, sigui per calefaccionar o per refrigerar, sigui més petita. Per tant, aquest és el tema clau. I a partir d'aquí trobem el combustible més eficient, i que segurament l'aerotèrmia, que en el fons és l'aprofitament de la poca escalfor que hi ha a l'hivern per portar-te-la i transformar-la, és el sistema de la nevera al revés, que treu l'aire calent dintre la nevera i l'expulsa fora i el fa fred, doncs és això. Després amb sistemes més sofisticats que pugui ser. Hi ha experiències aquí a Olot puntuals, el tema de tota l'illa tèrmica d'aquí al voltant de l'antic hospital i de la plaça Mercat. Bé, és una experiència, però la geotèrmia és un altre element a tenir en compte. Són aprofitaments que dels recursos naturals i d'un mecanisme relativament senzill, aquest de treure escalfor de l'aire fred i treure fred de l'aire calent, diguéssim, i transformar-lo, bé, és... segurament és molt més eficient i, a més, va amb energia elèctrica, que pot ser renovable.
Per tant, si jo ara m'he de fer una casa, que no és el cas, però si m'hagués de fer una casa i vinc a veure el senyor Joan Albès, arquitecte...
El senyor Albès no fa d'arquitecte fer cases,
bueno, però
ja. Potser... Que no fa, però, bueno.
Però potser, per favor,
sí, t'aconsellaria allò.
Què em diries?
Fes-la que sigui, que tingui el màxim de sigui una casa que, eficient amb passivament, diguéssim, sense aportacions externes. Doncs n'hi hauràs de fer, evidentment.
Perquè
però
estem en un moment,
sigui el màxim d'autosuficient des d'un punt de vista tèrmic.
Estem en un moment en què no sabem el clima cap on pot anar. Ah. Per tant, això també ens condiciona.
Podem intuir-ho.
Per tant, anem cap a una temperatura molt més càlida. Caldrà que ens gastem molts diners en sistemes de calefacció? Si, per exemple, optem per fer cases o edificis molt més sensibles amb aquesta situació?
Bueno, jo dic el mateix. Segurament sí que anirem a moments molt més càlids, en general, però tenim puntes d'hivern fredíssimes. Aquests dies mateix ho hem vist, per tant, llavors, tornem-hi, si la casa aquesta que et faràs és el màxim, necessita el mínim d'aportacions energètiques, tant per calefaccionar com per tractar l'estiu, els temes de ventilació, vull dir, si tu tens allò, aquest, torno a dir l'exemple, la persiana dels nostres pares o dels nostres avis, la persiana de corda, que a part de que el sol no tocava directament, afavoria una corrent d'aire que refrescava. Això ja ho havien inventat els romans o els abans d'això, diguéssim, no? El que passa que ara tots ens agrada un altre tipus de cosa, però bueno...
Són molt xules, aquestes enrotllables. Jo no les sé mai enrotllar, però...
Sí, jo les faig servir. Ja. Sí.
Jo després... No, bueno, és interessant el que estàveu dient. Bàsicament per una cosa, si no fent servir tanta energia, no contaminarem tant, ens haurem d'abrigar més a casa, que poder també aquesta la solució i també mantenen més espardenyes. Per tant,
Mira, cadascú tira cap a casa. Però
bromes a part, jo he seguit un parell o tres d'arquitectes aquests aquí a Catalunya que també estan fent cases de fusta. No sé en què en penses, fusta en el sentit, amb molta fusta, vale? Que diu que és un bon aïllant en aquest sentit. Llavors, no sé si el futur va cap aquí, també. Saps què vull dir? Perquè ara també s'estaven fent cases molt grans que costen molts diners mantenir-les a nivell de...
Per escalfar-les.
Poder no necessitem cases de 200-300 metres quadrats, poder amb una de 100 metres quadrats en fem prou. No ho sé, eh? Vull dir que...
Bueno, aquest és tot és un altre debat. Evidentment, la fusta... és un material sostenible, vull dir, tu pots tenir uns boscos que els pots tallar per produir materials d'estructura, de fusta, tancament. Ara s'han fet blocs de pisos a Barcelona, no sé quantes plantes, amb estructura de fusta, que és un exemple, però en altres països la fusta s'utilitza normalment com a material de construcció, que és una cosa que ha vingut més recentment, jo crec que té molt de futur, a part del tema de la calidesa del material, sí, no? Sí. Però dir, avui per produir un metre cúbic de formigó necessites tot un procés de fer el ciment, de combustió, d'un consum energètic molt elevat, com la fusta no hi és. Per tant, evidentment crec que és un canvi important a tenir en compte per molts tipus d'habitatge, diguéssim, molts tipus d'edificació. Fa uns anys pensàvem només en això, potser en vivenda d'una planta baixa, i ara hi ha els blocs aquests de cooperatives de vivenda de Barcelona que tenen una alçada, no sé, de tenir de baixos més 6 o baixos més 7 plantes.
També hi ha la palla, sembla el conte dels tres porquets, però hi ha cases que s'estan fent actualment que utilitzen la palla com un element de...
Bueno, que té un poder aïllant molt important. Sí.
Joan, ja per anar tancant, perquè ara ens estem aquí embolicant amb tot el tema de la construcció, que també és molt interessant. Els contenidors d'aquests de transport de mercaderies, que tenim alguna experiència per aquí que s'ha construït, si no recordo malament, a les preses.
Les preses, sí.
Què tal això?
Què tal de què?
Què tal? És a dir, des d'un punt de vista energètic.
Des d'un punt de vista energètic, jo crec que no deu ser la millor funció dels contenidors aquests, però ja me'n recordo haver vist a Amsterdam tot un exemple de tot un barri,
sí,
al costat de no sé quin tram de port, diguéssim, de vivendes de gent jove fet així. A Barcelona hi ha hagut experiències de poder posar a la disposició dels usuaris habitatges d'una manera molt ràpida, amb un procés molt ràpid de construcció. El contenidor és la capsa, diguéssim. Un contenidor no té cap condició aïllant, és una capsa de planxa, per tant, malament rai. però dona, et permet seriar, o sigui, tu tens les mides i et permet seriar, fer en sèrie, diguéssim, la distribució anterior, industrialitzar-ho, i després, quan ho tinguis fet, ho pots muntar-ho, organitzant-ho, bueno, faig molt senzill, no és tan senzill. Però des d'un punt de vista energètic no el posaria pas com un exemple, evidentment.
Perquè hi deu fer molta calor, no?, per exemple, a l'estiu. No,
els han d'aïllar, els han de... Entenc que el contenidor el que et serveix és de l'estructura, diguéssim, però l'has de tractar tèrmicament per fora, evidentment. Sí, sí.
Molt interessant. Bé, estem a 15 dies perquè ens canviïn l'hora una altra vegada. Ara és un plaer sortir de bon matí, els que ens llevem tant d'hora. Està molt bé perquè ja veus que s'ha fet clar i bueno, sents els ocells i aquestes coses, i bueno, els dies comencen mentre tu passeges pel carrer. Però vaja, d'aquí 15 dies tornarem de nou a la foscor, els que anem tant d'hora, però s'allargarà de cara al vespre. El canvi d'horari d'hivern torna a posar-se a debat. Es farà el 30 i 31 de març, els rellotges s'avançaran de les 2 a les 3 i començarà l'horari d'estiu. Però això no ho fa tothom, ho fem a Europa, Amèrica del Nord i el Carib. A l'hemisferi sud ho fa Xile, el Paraguai, Nova Zelanda i una part d'Austràlia. Egipte també ho fa, Israel, Palestina i el Líban, però en canvi hi ha algunes zones del Canadà i Arizona, als Estats Units, que no toquen l'hora, tampoc ho fan ni a Mèxic ni en alguns sectors de Rússia. En canvi, Ucraïna sí que ho fa. Escolta, potser aquí posem ordre amb tot això, no? Pep, com ho veus tu?
Home, jo d'entrada, això de que les dues seran les tres, per mi el que és important és que és un llibre de contes fantàstic d'en Sergi Pàmies, que aprofito per recomanar-ho ara que ve Sant Jordi. Però bé, hi ha coses... Em sembla que el que hauríem de fer és intentar que la diferència que hi ha entre l'hora solar i la nostra, tot i que avui dia no ens fem servir el sol com el feien servir els nostres avantpassats que vivien pràcticament en el camp, i ja està, no? Però sí que jo entenc que, per, almenys lògicament, per bioritmes ens hauríem d'anar acostant cada vegada més a que la diferència entre l'horari solar i el nostre horari fos la mínima possible. Però, esclar, això vol dir canviar moltes coses. Entre altres coses, ser bastant més racional, especialment aquí en el nostre país, amb els horaris que tenim de tot, no? Vull dir que els horaris d'anar-nos a dormir, els horaris de tenir oberts els comerços, els horaris... O sigui, que no vol dir ni tenir-los més ni menys temps oberts, sinó adequar-los més en aquest tipus d'horari, no? I després una cosa que sempre m'ha fet una certa gràcia és que ens irrita molt això del canvi de... Hi ha coses al món que irriten molt. Una d'aquestes és el canvi d'hora i una altra és el canvi del nom del carrer. Si tu canvies un nom de carrer amb algú, immediatament tothom s'enfada molt, encara que el nom que canvis tingui tota la lògica del món de dir, bueno, no dius que aquest carrer sempre s'ha dit així. Bueno, però la gent s'enfada molt. Hi ha coses que aquestes enfaden molt. I el canvi d'hora enfada molt, però anem fent-lo.
Jordi.
És interessantíssim, el que passa és que si ja les persones ja no ens posem d'acord, els governs encara menys per poder establir una bona directriu. Jo, en diferència d'en Pep, sempre m'ha agradat el tema del canvi d'horari, però vull dir, ja des que n'era petit, no? Dius, mira, ara les dues seran les tres, irem a dormir una mica més tard, es fa fosc, bueno, pues, bueno, un altre canvi. Una altra cosa és tot el tema... que ara se'n parla molt de la neurociència, tot el tema això de la son, no?
El circadià.
Tot això ara s'està parlant moltíssim perquè s'està veient que s'està dormint a fores d'hora, s'està dormint menys hores de les que s'haurien de dormir, anem a dormir molt tard, mengem massa, i tot això s'està veient ara que s'està portant en tot el tema de malalties, bueno, de molts tipus. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hauríem de fer més cas als experts i a partir d'aquí treure unes conclusions i posar-nos a tots d'acord. Perquè, clar, una cosa és la voluntat que si volem o no que canviïn l'hora i l'altra cosa és que quines conseqüències porta tots aquests canvis.
Però realment sempre se'ns ha venut que era per una qüestió d'estalvi energètic. Això realment creieu que és així?
Jo crec que devia néixer així, però una mica com vas llegint, t'acaben dient que aquesta pretesa estalvi energètic
és mínima.
És mínima, Jo crec que, i fixa que em sembla que hi havia voluntats de dates concretes de poder deixar-ho de banda i no s'acaba de posar, però jo crec que és un tema de costum o de dificultat pràctica, no ho sé, més que no pas d'estalvi energètic. Jo també estic una mica com en Jordi, a mi no em preocupa, diguéssim, fa una certa gràcia, ja, va ser llarg al vespre, però entenc que no té cap sentit, diguéssim, no? Vull dir, i que suposo que si ho poguéssim posar això més adaptat a la realitat fisiològica de les persones, o sigui, des del punt de vista purament físic o d'equilibri neuropsicològic, diguéssim, estaria molt bé. Jo crec que el tema que heu apuntat, el tema dels horaris propis, aquest més el que m'hi donaré, és un tema important, no? Vull dir, recordo que quan el teatre es posa més de les 9 o quarts de 10, es posa a les 8, sembla que el món s'ha d'enfonsar i avui no passa res, diguéssim, no? Aquest debat que ara ha encetat la Yolanda Díaz, la vicepresidenta, de posar... Encertat o no el debat, però encertat o no la manera, però segur que el debat és interessant, de pensar que els restaurants han d'estar oberts fins a l'hora, o sigui, que poden estar oberts també els restaurants, però que tots ens hem d'acostumar, i ens hem acostumat bastant a pensar que podem anar a sopar a les 8 i potser no passa res, no? No sé si els que van a discoteques els estarien d'acord amb això, però com que hi ha molt lluny...
Però també la discoteca pot obrir una mica més d'hora.
Sí, però aquest seria com un escàndol, no? Sembla que la vida nocturna comença a partir de l'una de la nit, diguéssim. Però, i això vol dir que dormim menys, i que si dormim menys segur que per la salut no és positiu. Jo crec que aquest és el tema.
Jo, perdoneu que personalitzi, però des que estic jubilat, o sigui, des que no m'he d'adaptar amb uns horaris laborals concrets, a casa sopem molt aviat, molt aviat, i la veritat és que es nota molt. Si tu sopes a les 7 del vespre, tranquil·lament te'n pots anar a dormir a les 9, quarts de 10, i has fet la digestió...
Quina hora sopeu a casa, Pep?
Cap allà a les 7, quarts de 8.
7, quarts de 8. No ets l'únic que sopa a aquesta hora.
Però perquè, esclar, entenc que també jo no tinc fills, com si diguéssim que surtin de les extraescolars a les 8, ni coses d'aquestes, i per tant, quan vaig al teatre a les 8, normalment ja hi vaig havent sopat, i per tant, quan torno del teatre, ja me'n puc anar tranquil·lament al llit, que és el que normalment es fa a la resta d'Europa. Vull dir que no és pas que ens estiguem inventant aquí la sopa d'all, és que, a més, sembla bastant més racional. Ara, esclar, quan depens d'horaris de... Clar, jo tinc un net, per exemple, que acaba d'entrenar de bàsquet a quarts de 11 de la nit. Esclar, no sembla pas lògic, no? Perquè aquest pobre nano després encara ha de sopar i després encara ha d'anar a dormir. Per tant, quan se'n va a dormir, per més que és jove i segurament que el seu estómac aguanta bastant més que el meu, no sembla pas el més racional, tampoc.
Això vol dir, Pep, que dineu a quina hora?
No, dinem generalment cap a la una, a quarts d'una, a la una, com a molt tard cap a les dues, però esclar, això quan dinem a casa? Clar. Avui tinc un dinar amb amics, per tant, dinaré a l'hora que toqui. No sempre és fàcil. No?
Bueno, clar, tots aquests temes d'horaris, jo, ara que sóc pare de dos nens, un que ara en farà 3 anys i l'altre de 16 mesos, ens ha d'adaptar als seus horaris, però el que no pot ser és que sopin a les 9 del vespre, per tant, els dutxem sobre les 7, quarts de 8 ja comencen a sopar i quarts 2, 3 quarts de 9 ja se'n van a dormir. Jo mai de la vida m'havia ficat al llit a les 9 del vespre i estic ara rebentadíssim, no? Però això és un altre tema. L'altre és que ens hem acostumat a viure amb un estrès diari. Per exemple, els nens van a escola, després han de fer 2 extraescolars cada dia, van cansadíssims i en comptes d'agafar-se, no? Surten d'escola, anem al parc, juguem, fem una mica de conciliació familiar, sopem tots junts i després anem a dormir sobre les 9. Això seria lo lògic. El problema és que la vida laboral no està preparada per això, perquè hi ha diferents tipus d'horaris, no? Hi ha els que treballen a la fàbrica i no surten fins a les 10, hi ha els altres, clar, això ho pot fer, per exemple, un funcionari que treballa en un ajuntament, a la Generalitat, un mestre, però clar, per exemple, un metge, un advocat o el que sigui, que treballa tard, fins a les 8 quarts de 9, i arriba a casa, per tant, hi ha moltes, o un comerç, no? Vull dir que tanca a les 8 quarts de 9, no pot tancar a les 6 de la tarda o a les 7 per anar a fer conciliació familiar a casa. Per tant, hi ha molts factors que impliquen, no?, el fet de no poder menjar d'hora. Que...
Però si ens llevéssim més d'hora, seria més fàcil?
Sí, a vegades passa que la gent se lleva molt d'hora i va dormir molt tard, per això que explicava en Jordi, diguéssim. No? Jo crec que és també racionalitzar els horaris, sense entrar en polèmica amb en Jordi pel tema comerç, que no seria el cas, però si els comerços tanquessin a les 7 tampoc passaria res, si tinguessin obert al migdia, per exemple. Que vol dir molts canvis, vull dir, però agafo aquest exemple agafant allò, agafant el rave per les fulles, diguéssim, no? Però, bueno, i potser els debats aquests dels horaris concentrats a les escoles, els de matins, a les tardes, no sé què, bueno, tot això s'hauria de posar en solfa, perquè no sé si per sopar a les 7, però per sopar a les 8, però per anar a dormir en una hora normal i poder fer les 8 hores, per dir-ho així, que toquen de dormir, i per poder fer la vida familiar que toca, no sé, ja no sé si és el mateix, però me'n recordo que em xocava molt això d'anar a França i pensar que me'n recordo un viatge de fa anys a París i de les 6 tot tancat a les botigues. I és el moment que sortiries. Doncs, bueno, aquella gent podien estar amb la mainada, podien fer la seva vida i podien això, sopar a les 7, quarts de 8 i després...
A mi em va xocar, per exemple, a dinar al migdia a les 12. Dinar a les 12. Sí. És una cosa que em va xocar molt.
Bé, és que hi ha països que no dinen, pràcticament. O sigui, per exemple, als Països Baixos, pràcticament es fa un
sàndwich.
El que en diuen un brunch, no? Sí. I l'àpat gros es fa cap a les 5 de la tarda, 5:45. Per tant, és clar, hi ha diferents. Jo penso que la clau està en racionalitzar. I racionalitzar vol dir, segurament, que donar un... O sigui, hi ha coses que... Aquí a Olot, per no anar gaire lluny. Sí. A les 6 del vespre tothom surt amb el cotxe de no sé qui, de les fàbriques que sigui, i tothom va al mateix carrer. Queda tothom allà enganxat en el carrer aquest del carrer Reis Catòlics, no? L'avinguda Reis Catòlics.
Sí, pel carrer Mulleres.
Clar, i penses... Segurament que són totes les fàbriques que han plegat a les 6 i tal, però tu dius, és necessari que tothom plegui a la mateixa hora? O sigui, només que un plegués a les 6 menys 10 i l'altre a les 6 i 10, hi hauria una diferència de 20 minuts que ens estalviaria estar allà... Però bé, són coses que no necessiten que els governants es posin d'acord, sinó que necessiten que nosaltres siguem una mica racionals, no? I que diguis, bueno, ja, a més, avui dia, vaig llegir, que aquí a Espanya és el país que té la rendibilitat més baixa de tota Europa. I, en canvi, és el país que estem més hores a la feina. Dius, home, doncs, què fem a la feina? Vull dir que no serveix de res anar a escalfar una cadira en un despatx, no? Sinó que...
Bueno, ara el ple passat, el ple de febrer, es va aprovar la reducció de jornada a 35, en comptes de 37,5 setmanals, a 35. Penso que tot va cap aquí. El que passa és que de vegades sembla que ens tornem bojos, perquè ara Educació, el Departament d'Educació de la Generalitat, ara torna a estudiar que la gent, els nanos que estan fent l'ESO, doncs tornin a més tardes. O sigui, ara em sembla que van a 2 tardes, doncs ara que tornin a 4 tardes a la setmana, no? S'està estudiant
I el dissabte al matí, no?
Perquè això clar, també... Llavors, si el que hem de fer és recular, però després ara tornem a incrementar les tardes, per tant, què estem fent?
Clar, també per un estudiant, estudiar a la tarda implica que si després té deures, aquesta vida d'anar a dormir d'hora, diguem-ne, no és gaire fàcil.
La perllongació de l'horari escolar pot compensar la no necessitat de fer extraescolars, perquè si aquesta formació que pots rebre dintre l'escola, que pugui ser de la mateixa manera, gratuïta, etc., l'ha de compensar per anar després a fer-la fora en un lloc que haurà de pagar, d'entrada ja estem discriminant el tipus de gent, les famílies no tots tenen la mateixa atenció a la mainada de la mateixa manera, perquè no poden, per formació, per lo que sigui, perquè no tenen necessitats laborals. Per tant, bueno, jo crec que aquest és un esforç que només no el poden imposar els governs, o sigui, que heu dit vosaltres que és un esforç cultural, però torno a agafar l'exemple aquest del canvi d'horari del teatre, al seu moment xocava, no? Però són petites coses que quan es fan ja és un hàbit, vull dir,
no?
Les conferències del divendres a la tarda que aquí a Olot tenien 1.000 al mateix temps són a les 7. Fa uns anys eren a les 9.
Jo recordo la primera vegada que vaig cobrir un ple de l'Ajuntament d'Olot va durar 8 hores. Era un ple de pressupostos, me'n recordaré tota la vida. Probablement
tu... Érem nosaltres dos?
Probablement en Joan hi era, estic parlant de l'època...
De molts anys, eh?
De l'època de la Isabel Brossosa.
Sí.
Un ple de pressupostos va durar 8 hores, vam sortir a les 3 de la matinada. Després, els plens d'aquella època em sembla que començaven a les 10 de la nit, ho dic bé.
Els plens es fan a les 8, no?
No, ara a les 6 de la tarda.
Sí, primer vam fer a les 8 i a les 6.
Sí, bueno. Sí.
Clar, aquell ple a mi em va marcar. Això sí, després vam acabar l'Orfeo a sopar. Però clar, això
sí, sempre... clar, podries esmorzar, no?
Sí. Però és veritat que n'hem anat aprenent, però mica en mica, no? Sí. Molt mica en mica, potser.
Sí, potser massa mica.
Sí, també s'ha de tenir en compte que hi ha moltíssimes coses. Ara, quan tu parlaves dels horaris escolars, esclar, avui dia, si mireu al migdia, per exemple, nois i noies que estan fent ESO, i que viuen, què sé jo, per dir alguna cosa, a Montagut, i van a estudi al Montse Coma, venen a Olot, com si diguéssim, aquests nanos dinen anant bé cap a les 5 de la tarda. Perquè, esclar, entre que surten a les 3, agafen el bus, els porta fins a casa seva, arriben a casa seva i molt probablement no hi ha pare ni mare, si el pare i mare estan treballant, per tant s'ha de fer ell el dinar i per tant anant bé, si dina a les 5 de la tarda. Esclar, això francament no em sembla lògic, no? Per tant, em sembla lògic que també es plantegi en un moment determinat el valor que té el menjador escolar, el tipus d'horari escolar que es fa, que hi ha molta gent, o hi ha moltes famílies, malauradament, que el tipus de menjar, si es fa a l'escola, té uns condicionants que no el té quan es té a casa, si és que a casa hi ha menjar... Vull dir que, esclar, tot, hi ha molts aspectes a tenir presents, no? I que també el que potser racionalitzar també seria pensar que l'escola fa diguem-ne, una funció més enllà de la que és pròpiament d'ensenyament, no? I que hi ha un...
Sí, perquè jo hi afegiria, Pep, que si tens mainada de primària i treballes, és absolutament impossible portar-los a dinar a casa, perquè els nens surten, em sembla que és a quarts d'una del migdia, estem ben bé en plena activitat laboral a la majoria dels casos, Jordi.
A més, jo com a docent, que ara me recordava, jo sóc molt fan, que segur que té moltes deficiències, però els high school de Nord-Amèrica fan molta comunitat educativa. Ells tenen tot el que són l'horari escolar, però a partir de les tardes, en comptes d'anar a fer extraescolar d'això, ja tenen com clubs, les escoles són clubs, llavors tots els extraescolars, que són gratuïts allà, segur que ja el paguen d'una altra manera, no? Però vull dir, la gratuïtat que aquí tenen les escoles, farien l'esport, o podrien fer la música, o podrien fer una segona llengua, una tercera. Per tant, i això fa que crear més comunitat educativa, no? I aquí no, aquí a dos quarts de cinc ja tothom marxa, que després ha d'anar a música, ha d'anar després a anglès, anem a casa, dutxem, no sé què, i ens posem a sopar a quarts de 10 del vespre. És això el que hem de canviar.
Veieu que aquest és el tema important. El canvi d'horari, en el fons, és... Ens ha servit d'excusa per posar-te aquests temes sobre la taula, que em sembla que són importantíssims.
De fet, tu has parlat del tema del teatre, però a tots ens sobtava veure com, per exemple, els grans concerts que es feien arreu d'Europa, tu els començaves veient de clar i es feia de nit. I això és precisament per això, perquè comencen a una hora, diguem-ne, molt més prudencial que no pas aquí, que si vas a veure un concert, per exemple, a Barcelona, i és un dia de cada dia, anant bé l'endemà no t'aixeques, no? Perquè acaben tardíssim. Per tant, hauríem d'anar passant cap a aquesta manera de fer. Però això va molt amb la forma de ser mediterrània. Com ho gestionem?
Jo, de vegades, això de les formes de ser em fan una mica de... d'angúnia. Vull dir, perquè no és veritat que hi hagi una manera de ser mediterrània. O sigui, sí que hi ha una manera de viure la vida o d'exterioritzar la vida d'una manera diferent, però esclar, això no és excusa, com si diguéssim, com per no racionalitzar o com no prendre's seriosament aquests temes de la rendibilitat, de l'educació dels fills, hi ha tota una sèrie d'elements que van bastant més enllà que una anècdota, no? Que és l'anècdota aquesta de, no, a mi m'agrada molt anar a prendre canyes, m'anava a dir en castellà per posar-ho més en context, no? Vull dir que no deixen de ser anècdotes i, bueno, tots hem passat i també la mateixa persona té també etapes, vull dir que hi ha èpoques de la vida que tu te'n vas a dormir més tard perquè la teva vida és bàsicament noctàmbula, hi ha èpoques de la vida que la teva vida no és tan noctàmbula perquè, o és noctàmbula per força, perquè tens criatures que t'obliguen, com si diguéssim, a tenir un tipus de tensions a aquella hora i després més gran perquè et cuides de gent gran o pel que sigui. Vull dir que nosaltres mateixos anem canviant i per tant això de que, bueno, clar, si, què hi ha de diferència un senyor nòrdic, doncs poder que el nòrdic només està pensant sortir del treball per tancar-se a la sauna i nosaltres estem pensant sortir del treball per anar a prendre una cervesa, però a part d'això no crec pas que anem gaire més enllà d'això.
Però jo també crec que, si em permet, Joan, que no sé si volies dir, era el tema de clima, o sigui, anar a fer la cervesa a nivell... Els països nòrdics, clar, estàs, jo què sé, 10 sota 0, poder no pet tant
de gust. A la sauna,
per tant, sí, sí. Però per tant, aquí, clar, jo crec que també el clima juga un punt a favor, no? Tot el tema de la temperatura, de més llum, poder don més per sortir, per estar més al carrer, per estar més en terrasses, però clar, això allarga, diguem-ne, és tot el que hem estat parlant abans, allarga, també ho podem fer a les 6 de la tarda, saps què vull dir? En comptes de fer-ho a les 11 de la nit. Bueno, és canviar aquest hàbit.
Escolta, i sense ànim de polemitzar, com ha dit abans en Joan, les botigues tancar a les 7 de la tarda seria un problema o no?
Jo per mi no. Sempre
i quan... al migdia.
Sí, sí, jo obriria al migdia. Sempre i quan... jo sempre els dic amb els companys del comerç, crec que hem d'anar tots a una. I si una botiga obre, per exemple, no? un festiu, Sant Lluc, no? No pot ser que de 200 comerços, per posar un exemple, no obrin 4. Vale, perquè per la gent d'aquí i per la gent que ve fora no té sentit. Hem d'anar tots a una. Per tant, si canviem aquest model, però ho fem entre tots, que sigui un hàbit poder anar a comprar al migdia, que ara no ho pots fer, perquè després de l'una t'has d'esperar dos quarts de cinc mínim, perquè si no n'hi ha altres que obren a les cinc, per què no? I a les set tancar, inclús a dos quarts de set. Mm-hmm. Sí, sí.
Estic d'acord que s'ha de fer col·lectivament, no,
sí, sí.
No pot fer-ho, només no tindria sentit, no, ni tindria efecte, diguéssim,
sí, sí.
Però crec que és una tendència que hauríem d'anar cap aquí, diguéssim, no? I entenc que vol dir que s'han d'adaptar moltes coses, però pel potencial comprador, per l'usuari, crec que també és una... obligarà a adaptar-se, però també et dona moltes possibilitats d'aprofitar aquestes hores al migdia per...
Sí, a part d'una persona que estava abans al comerç, els nens, perquè jo m'hi havia trobat, mig vivies a la tarda a la botiga, et donaven el sopar a la botiga a les 6, quarts, 7 de la tarda, clar, era una altra forma d'això. Ara no veus, no?, els fills dels propietaris que té el comerç estan allà fent els deures, etc. Ha canviat molt la història.
De totes maneres, qui obre el meló? És a dir, qui fa un plantejament de dir intentem canviar totes aquestes coses? Ha de venir des del govern? El govern ha de començar, diguem-ne, a implementar determinades mesures que ens vagin conduint mica en mica cap aquí?
Això és allò d'aquí li poso el picaró al gat, no? Vull dir que sí, probablement hi han d'haver una sèrie de mesures impulsades des dels governs. I fixa't que dic impulsades, no imposades, sinó que vagin afavorint aquest canvi de tendències, no? Segurament que, per exemple, ara que parlàvem del comerç, és clar, naturalment, si les grans superfícies tanquessin una hora abans, per exemple, també de retruc, el comerç local també probablement seria més fàcil que tanqués una hora abans. Vull dir que són coses que són evidents, vull dir que no hi ha coses... hi ha algú que pot marcar més la tendència, no?
Per exemple, i no és el tema del comerç, pensava, no sé quina audiència tenen, però els telenotícies, els telediarios, els fas a les 9 o els fas a les 8? Els de les tèlies públiques, això és una decisió que la poden prendre, sí. Les privades faran, però ja seguirien després, no? Doncs avança'ls, posa'ls una hora abans. Serà un drama, no sé què, la gent els segueix, sí, directament o indirectament els segueix, si tenen qualitat encara més. Doncs posa'ls a les debats d'aquests que a vegades encara això de la política ens atreu allò de mirar, té el 3.cat o el 24 hores de TV3, el debat aquest de la nit, també s'ha començat a les 10, quarts, 11, comença a les 9. Per tant, ho diuen, si un temps sí, després la gent... I això, dic que el que no pots fer és dir, les botigues s'han d'obrir això per un decret, no? Perquè a part que et pagaran a dos cantons, vull dir, és absurd, diguéssim. Però, en canvi, tens mecanismes per fer. els horaris dels espectacles de les administracions, les televisions públiques, bueno, això sí que pot ser.
Jordi, tanques tu.
Mira, t'encomano a veure que un dia parlem de comerç, perquè això és superinteressant, mm-hmm. perquè a més sí que podríem fer que, com a comerç, fer una iniciativa a nivell de localitat, de dir, oita, doncs, la localitat Olot, les hores de comerç és de tant a tant, vale? El que no tindria sentit és que després les grans superfícies o les franquícies tanquessin a les 9 del vespre. Per tant, hauríem d'anar tots junts, perquè jo crec que anar un diumenge a un centre comercial a gastar, potser aquesta no és la manera de contribuir a... bueno, el diumenge és per gaudir o per anar a excursions, o etcètera, etcètera. Mm. Per tant, tanquem-ho, però et reto que un dia parlem de comerç...
Però parlem clar, eh?
Més clar, i tant, que sí.
Va, fem-ho. Jordi Rubio, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Joan Albès, Pep Fargas, a disfrutar.
Gràcies, molt. Gràcies.
I penseu que d'aquí dues setmanes ens canviem l'hora, eh?
Sí.
Gràcies també per seguir-nos des de casa i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies, salut.